Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia. Nou desallotjament avui a Eivissa d'un assentament d'infrahabitatges. És el segon en només una setmana després del de Sa Joveria. Es produirà a les 10:30 del matí a uns terrenys situats a de vora del camp de futbol de Can Misses. En aquest indret hi han arribat a viure una vuitantena de persones, tot i que ahir només en quedaven mitja dotzena. Un desallotjament que es produeix just quan el Congrés dels Diputats ha tombat la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer.
Votos emitidos 348, a favor 166, en contra 177, abstenciones 5. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
El PNB s'hi ha abstingut i el Partit Popular, Vox i Junts hi han votat en contra. És un decret que allargava fins a 2 anys la vigència dels arrendaments d'habitatges habituals, una situació que genera dubtes sobre les pròrrogues sol·licitades fins ara. L'Associació de Consumidors Facua diu que seran d'obligat compliment per a totes aquelles persones que l'hagin demanada durant el mes que ha estat en vigor. Tot d'una, en parlam en aquest dimecres, dia 29 d'abril. El ple del Parlament ha aprovat la cogestió aeroportuària, ara queda en mans del Congrés.
La iniciativa de Més per Mallorca i Més per Menorca s'ha aprovat amb els vots a favor del PP, l'abstenció del PSOE i el vot en contra de Vox. El diputat de Més, Ferran Rosa, diu que augmentarà la capacitat d'incidència a l'aeroport, mentre que Marc Pons, del PSOE, assegura que no és el millor model.
I nosaltres què plantegem amb aquesta iniciativa? Que des d'aquestes illes se puguin posar límits. Se posin límits per part de tothom. Vull dir, crec que és evident que el govern de les Illes Balears no està fent absolutament res per limitar i per contenir el turisme.
Blanquejam el seu discurs i fem un flac favor en els progressistes a les Illes Balears. Perquè el Partit Popular mos havia dit que durant aquesta legislatura seria valent a l'aplicació de mesures per combatre es col·lapsa i no han fet res.
I el Consell de Mallorca també ha aprovat en un pla extraordinari un paquet d'ajudes socials per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà.
Per obtenir-les es requerirà, però, una residència mínima legal de 5 anys a l'illa. El PP, Vox i el PI han votat a favor de la modificació que suposa posar a l'abast més de 22 milions d'euros destinats a famílies més vulnerables.
I és el quart dia de vaga avui al Col·legi de Sant Pisà a Palma.
Les famílies no tornaran a dur els fills a classe fins que la Conselleria d'Educació els doni una solució definitiva i aparti el professor Miquel Roldán. Una mesura de pressió que la comunitat educativa, després del docent condemnat per assetjament a un menor, continuï cobrint una substitució al centre. Avui matí, a les 9, han convocat una altra protesta.
I tal dia com avui, de fa 40 anys, el 29 d'abril del 1986, es va aprovar per unanimitat la llei de normalització lingüística a les Illes Balears.
Una fita que els experts qualifiquen d'històrica, ja que ofereix un marc jurídic i legal per la llengua pròpia. Entre d'altres coses, ha servit perquè el català tingui el seu lloc i es consolidi dins els usos administratius.
I el govern, la UIB i Astro Mallorca faran avui proves de visibilitat, avui i dijous, demà dijous, per determinar els punts òptims d'observació a les Balears de l'eclipsi solar que hi haurà dia 12 d'agost.
Són 2 dies en què es donaran condicions gairebé idèntiques a les del mateix dia de l'ocultació, quan el sol estarà molt baix sobre l'horitzó en arribar a la fase total.
També des d'avui fins dissabte se celebra la Palma International Boat Show al Moll Vell de Ciutat.
Enguany hi participen 310 empreses amb un total de 600 vaixells amb l'objectiu de donar a conèixer les novetats del sector.
I serem en directe en aquesta primera hora d'informatiu i en els esports, parlant de l'Illes Balears Palma, que no va fallar la pista del Ribera Navarra. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí va guanyar per 3-7 a la pista del COE de primer. Mateus Maya i Charuto en 2 ocasions i Ernesto Lucao i David Peña marcaren els gols del Palma Futsal. Amb aquesta victòria, el conjunt de Vadillo suma 45 punts i deixa virtualment tancada la seva participació al play-off pel títol. I en futbol, bones notícies pel tècnic del Mallorca, Martín de Michelis. L'Ubumbo ja s'entrena amb normalitat i podrà entrar a la convocatòria per jugar divendres a Girona. També ja s'exercita amb la resta del grup, el central Maraix Kumbula. El Mallorca farà avui el penúltim entrenament abans de visitar l'estadi de Montilivi.
I tancant la portada amb la previsió del temps per aquest dimecres. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia avui, esperam una jornada relativament tranquil·la, amb estones de sol, però també atenció a la formació d'alguns núvols baixos a causa d'aquestes boires marítimes que podrien arribar a tocar a terra. Tot això ens deixarà, com dèiem, aquesta variabilitat en alguns moments al llarg del dia. És cert que també podríem veure passar alguns núvols de base alta, en general poc importants, i quant a les temperatures, avui poques variacions. Mantenim aquests registres elevats amb valors que podrien tornar a superar els 25 i els 26 graus a punts de l'interior de Mallorca i també cap a l'interior d'Eivissa. De fet, no es descarta qualque valor proper als 27. La situació marítima tranquil·la, però podríem veure també qualque ral de maror a les costes exposades. Demà repetirem aquesta mateixa imatge. Atenció a la possibilitat de la formació de boires d'origen marítim. Aquestes boires, si acaben tocant terra, sempre són males d'esvair, podrien deixar moment de cel parcialment ennigulat. En d'altres, lluirà més el sol. La temperatura nocturna, esperant que pugi una miqueta més, mentre que les màximes per demà no experimentaran grans canvis.
Són ara les 7:05. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Amancel López, Caterina Bany, Cristina Bausà, Toni Escanelles i Neus Pericàs. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Nou desallotjament avui a Eivissa, una setmana després del de Sa Joveria. Serà el torn d'un altre assentament d'infrahabitatges a Vila, uns terrenys situats de vora Can Misses. Està previst que comenci a les 10:30 del matí. En aquest indret hi han arribat a viure una vuitantena de persones, tot i que ahir només en quedava mitja dotzena.
Un any i quatre mesos ha tardat el jutjat a autoritzar el desallotjament d'aquest assentament de vora l'estadi de Can Misses. Algunes de les persones que hi viuen han aprofitat per recollir les seves pertinences. La majoria ho han deixat tot preparat abans que arribi la comissió judicial. L'advocat de l'empresa Sirenis, propietària del terreny, Mariano Ramon, espera que no hi hagi incidències i explica que hi haurà vigilància per evitar noves ocupacions.
S'ha propietat el que té idees de prendre possessió i de deixar els terrenys en millors condicions possibles per evitar que torni a haver una ocupació i netejar el terreny, lògicament.
Els darrers habitants de l'assentament no volen parlar davant de càmera i es preparen per enfilar el carrer, que diuen que és on viuran a partir d'ara. La Policia Nacional ha patrullat ja els terrenys durant les darreres 24 hores sota la vigilància des de l'aire d'un helicòpter, preparant-se per al desallotjament.
Un desallotjament que es produeix just quan el Congrés dels Diputats ha tombat la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer.
Votos emitidos 348, a favor 166, en contra 177, abstenciones 5. En conseqüència, queda derogado el Real Decreto Ley.
El PNB s'hi ha abstingut i el Partit Popular, Vots i Junts han sumat majoria amb el seu vot en contra del decret que allargava fins a 2 anys la vigència dels arrendaments d'habitatges habituals. El text també limitava el 2% l'actualització anual de les quotes de lloguer en resposta a les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran.
El decret el va aprovar al març el Consell de Ministres, quan els representants de Sumar es van plantar per forçar els socialistes a aprovar la norma. Ahir, al ple del Congrés, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, era l'encarregat de defensar el vot a favor.
La ciudadanía está harta de que su principal problema, la principal causa de su angustia y de preocupación cotidiana, se convierta en un juego de acusaciones y de reproches cruzados que se desentiende de los efectos reales, del impacto que tiene en la vida cotidiana de millones de personas.
Fons de Sumar han retret al PSOE no haver fet més esforços per aconseguir suports al decret. El socialista Patxi López ho nega.
Y me consta, además, que los socialistas... También el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha hablado todos los días con Junts para intentar sacar esto adelante. Sumar no debiera equivocarse de adversario, ¿eh?
Però Marta Madrenas, de Junts, acusa el govern d'haver fet poca feina per aconseguir l'aprovació del decret.
En primer lloc, el govern sabia perfectament quines eren les nostres objeccions, tant tècniques com de fons, i ha decidit ignorar-les. Ens porta el mateix decret de nou, sense fer cap feina.
Junts, per tant, els acusa de presentar el mateix decret sense canvis, mentre que Gabriel Rufián, d'Esquerra, els convida precisament a tornar-ho a fer cada mes.
Que esto se vuelva a probar. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. 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 Hasta que se cansen.
El ministre Bustinduy ja ha dit que durà el decret al Congrés les vegades que faci falta.
Hi ha diferències, per tant, profundes entre els socis d'investidura del govern espanyol, que ja des d'un principi es donava per fet que hi votaria en contra era Vox i el Partit Popular, que vinculen la pujada dels preus de l'habitatge amb la falta d'ofertes. Carlos Hernández, de Vox.
Un dèficit monstruoso que ronda ja el millón de casas y subiendo.
També el popular Alberto Núñez Feijóo sosté que el decret pot provocar que els propietaris treguin habitatges del mercat de lloguer.
És un decreto que se ha acreditado que va en contra de los ciudadanos, porque incrementa el precio de la vivienda en alquiler y en compra como consecuencia de que disminuye la oferta de viviendas disponibles al mercado.
Segons dades de l'executiu central, la derogació del decret afecta a més d'un milió de contractes i a 2,7 milions d'inquilins de tot l'estat. L'Associació de Consumidors FACUA ha recalcat que, tot i de caure, la pròrroga serà d'obligat compliment per a totes aquelles persones que l'hagin sol·licitada durant el mes que ha estat en vigor.
L'Associació d'Usuaris Financers Asufin també diu que els inquilins que hagin comunicat als seus llogaters la intenció d'acollir-se a la pròrroga i tenen dret. En canvi, la Federació Nacional d'Associacions Immobiliàries ha demanat al govern central que aclareixi amb urgència els efectes jurídics que tindrà el fet que hagi decaigut la norma.
I precisament una setmana més, la manca d'habitatge ha estat el centre de debat al ple del Parlament, que ha aprovat la cogestió aeroportuària. Ara és en mans del Congrés. La iniciativa de Més per Mallorca i Més per Menorca s'ha aprovat amb els vots a favor del Partit Popular, l'abstenció del Partit Socialista i el vot en contra de Vox. Així es crea l'Autoritat Aeroportuària Balear amb l'objectiu que les illes tinguin veu i vot en la gestió dels vols als tres aeroports illencs.
Els socialistes s'han abstingut perquè creuen que no és el millor model. Marc Pons considera el vot favorable del PP oportunista perquè el govern no té la competència sobre els aeroports i pronostica que els populars tombaran la llei al Congrés.
Blanquejam el seu discurs i fem un flac favor en els progressistes a les Illes Balears. Perquè el Partit Popular mos havia dit que durant aquesta legislatura seria valent a l'aplicació de mesures per combatre el col·lapse. I no hem fet res.
Margalida Pocoví, del PP, critica el socialista Pons que no hagi explicat clarament per què no dona suport a aquesta proposició de llei.
Una llàstima, senyor Pons, que després de la predisposició que vostè va manifestar en els acords en ponència hagin acabat en no res. Una llàstima que no hagi estat capaç de convèncer ni tan sols en els seus.
Vox ha carregat contra el PP per pactar la norma Més per Mallorca i Menorca. A Sergio Rodríguez.
Deberían tener un muro como el de Berlín, pero no. Resulta que ahora la política hace extraños compañeros de cama y eligen ustedes muy mal dónde colocan sus líneas rojas a la hora de pactar.
Tant Més per Mallorca com Més per Menorca defensen que augmentarà la capacitat d'incidència a l'aeroport. Són Josep Castells i Ferran Rosa.
Aquesta proposta ens permetrà, com deia la meva primera intervenció, intervenir de forma determinant en l'estratègia de connectivitat, que vol dir rutes. Incidir de forma determinant en la capacitat de l'aeroport, la qual cosa vol dir nombre màxim de viatgers. Ens permetrà incidir de forma determinant en els serveis.
I nosaltres que plantegem amb aquesta iniciativa? Que des d'aquestes illes se puguin posar límits. Se posin límits per part de tothom. Vull dir, crec que és evident que el govern de les Illes Balears no està fent absolutament res per limitar i per contenir el turisme.
El Parlament, en canvi, no ha donat llum verda a la proposta del PSIP per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca, amb uns posicionaments que han enfrontat el socialista Iago Negueruela i la presidenta Marga Proens.
I el Consell de Mallorca sí que ha aprovat en un pla extraordinari un paquet d'ajudes socials per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran, on es requerirà una residència mínima legal de 5 anys a l'illa. Aquesta modificació suposa posar a l'abast més de 22 milions d'euros destinats a les famílies més vulnerables per pal·liar així els efectes econòmics del conflicte a l'Orient Mitjà.
Les conselleres del PSIP i Més per Mallorca, Catalina Cladera i Rosa Cursac, han criticat votant en contra que la mesura limitia els residents que no hagin arribat als 5 anys d'estada a Mallorca, tal com exigia Vox.
És un dia trist per Mallorca, perquè deixen que l'extrema dreta avanci com mai. Ja ha fet avanços en aquesta terra, en aquest govern, contra la llengua, contra la igualtat, contra la diversitat, i ara li deixen fer amb un tema tan bàsic com és la política social i ajudant els més vulnerables, aprofitant un escut social que necessitava Mallorca.
Però els problemes que darrere aquest gran titular de Mallorca protegeix, hi ha una realitat molt diferent, perquè això no és un escut social real. Això és una operació política dictada per l'extrema dreta.
La portaveu del PP, Núria Riera, qui ha votat a favor, ha manifestat que el PSIP i Més per Mallorca facin populisme d'unes ajudes necessàries per a moltes famílies mallorquines.
Senyora Cladera, si en lloc de fer populisme aquestes setmanes, o avui mateix, o ahir, la seva secretària general en roda de premsa, hagués fet la seva feina, hagués demanat informes, hagués mirat sentències, hagués vist que la jurisprudència dona suport a que se demanin 5 anys de residència efectiva.
Amb 17 vots a favor, Antonio Gaspar, de Vox, i Antoni Sales, del PI, també han donat suport a la proposta.
Esta modificación de crédito es perfecta, que va directamente al grano, a lo necesario de todos los mallorquines, que es, simple y llanamente, la prioridad nacional.
Hem estat els primers que han dit que s'ha de prioritzar a mallorquins en totes les polítiques públiques, especialment en aquella més important.
Segons el conseller insular d'Hisenda i Funció Pública, Rafael Bosch, aquesta limitació de residència mínima de 5 anys afectarà els 9 milions d'euros que es destinaran a l'IMAS, responsable de gestionar les ajudes de caràcter social.
I avui és el quart dia de vaga al CEIP de Sant Pisà, Palma. Les famílies no tornaran a dur els fills a classe fins que la Conselleria d'Educació els doni una solució definitiva i aparti el professor Miquel Roldán. Una mesura de pressió de la comunitat educativa després que el docent condemnat per assetjament a un menor continuï cobrint una substitució al centre. Avui matí, a les 9, han convocat una altra protesta.
Faran una seguda al parc situat entre el centre i el parc de Sant Pisà, coincidint amb l'horari d'entrada i sortida a l'escola. Una manifestació que arriba l'endemà de la reunió entre la directora de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, Esther Balaguer, el president de l'AFA del CEIP, Maria Antònia Salvà de Sant Sardina, on abans feia classe el mestre Roldán, i les famílies de Sant Pisà. El seguiment de l'aturada ha davallat fins al 48%. La directora de l'oficina s'ha compromès a fer tot allò que pugui, però sense respostes clares, diuen els pares i mares. Preocupa sobretot l'alumnat de sisè de primària, que té exàmens i que podria veure compromès el curs si la situació s'allarga. Miquel Palau és representant dels pares.
Ho vol indefinida hasta que conselleria aplica alguna medida que nos convenza, porque le van a poner un más uno, creo que era desde hoy, pero eso no hace que él deje de estar en contacto con los niños.
La vaga es mantendrà els pròxims dies i a partir de dilluns, després del pont, les famílies decidiran com encarar la part educativa perquè els alumnes puguin continuar amb la seva formació.
I més de 2.600 consultes i proves diagnòstiques i 65 operacions s'han cancel·lat en la segona jornada de vaga dels metges aquest mes d'abril. Una vaga secundada pel 80% dels facultatius als hospitals i el 45% a l'atenció primària, segons informa el Sindicat Mèdic.
Els pacients, tot i entendre la protesta, lamenten el perjudici que els ocasionen les cancel·lacions. Molts fa temps que esperaven la cita.
Si es por una semana, pues me aguanto, pero es que ya llevan mucho tiempo, porque yo llevo 6 meses esperando que me llamen de traumatólogo.
Tenía una intervención una hija, que hemos venido a eso, no íbamos el día 5, y encima pues no han anulado la intervención.
He traído a mi marido, pero normalmente me trae mi hija, está trabajando, se tiene que pedir un día de sus vacaciones.
Porque tenemos muy pocos, y están mal pagados y mal mirados.
Pero ellos tienen que estar bien. Para nosotros, ellos que están bien y que cuiden nosotros bien.
El Cimeval fa una crida a pacients i ciutadans que s'assumin a les protestes que tindran lloc avui a Hora Baixa, a Mallorca i a Eivissa. A les 6 s'ha convocat una concentració a la plaça de la Reina, a Palma, una hora abans. A les 5 començarà la concentració a Vara de Rei, a Eivissa.
I empitjora la situació al centre penitenciari de Menorca. Els sindicats diuen que es troba al límit del col·lapse per la greu manca de personal que hi ha. Dels 128 treballadors que hauria d'haver fent feina, asseguren que ara mateix només n'hi ha 65. Set en actiu, és a dir, poc més de la meitat de la plantilla.
A més, falten perfils clau. No hi ha subdirector de tractament des de fa un any, manca personal sanitari, només hi ha un càrrec directiu en funcions. Alerten que l'alt cost de la vida i la falta d'un plus d'insularitat estan provocant la fugida de professionals, però per això reclamen mesures immediates com millores salarials i declarar les places de difícil cobertura. Asseguren que la situació és insostenible. Des de fonts penitenciàries però ho neguen. Asseguren que les xifres no reflecteixen la realitat, defensen que és la presó presó amb millor ràtio d'interns per treballador de tot el país. Sentim Rubén Alonso, delegat sindical de CAIP UGT, al Centre Penitenciari de Menorca.
Yo les invitaría a venir aquí y que vieran el desierto que es esto. No hay prácticamente nadie en oficinas. Van a cesar a los prácticos y hasta julio no va a venir nadie más a oficinas. Nadie. Esto es un desierto. Más carga de trabajo, en tensión, en incidentes regimentales y en una situación bastante crítica que no se puede contener. Estamos a punto del colapso.
Hem arribat a les 7 i 20 minuts.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears. Tens una idea de negoci tecnològica? La Cambra de Comerç de Mallorca obre el programa Impulsa Startup. Formació i mentories per fer de la teva idea un producte real. I premi de 1.600 euros per a la millor proposta. Gratuït, finançat pel Fons Social Europeu i el Govern. Informació a cambramallorca.com.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I un home ha estat detingut a Manacor per presumptos abusos sexuals a la seva filla menor d'edat. La nina no vol tornar a casa seva i ara es troba en un centre de menors.
Així és, les presumptes violacions s'haurien produït al Manco durant els darrers 3 anys en el domicili familiar. Així ho ha explicat la menor als seus professors d'escola. La nina va tornar a classe després d'un temps de no anar-hi i quan els docents li van demanar pels motius, va explicar que presumptament el seu pare l'agredia sexualment i que no volia tornar a casa seva. Un pediatre li va fer una exploració completa i la Unitat d'Atenció a la Família i a la Dona de la Policia Nacional s'encarrega ara de la investigació. Segons ha afirmat la nina, mai no havia explicat els fets als seus familiars.
I jutgen un pare i una padrina per maltractament habitual i abús sexual a una menor. Els fets varen tenir lloc quan la víctima tenia d'haver 10 anys i en varen durar 3. La nina va ser sotmesa a tractament psicoterapèutic i tutelada per l'IMAS. Ara ja és menor d'edat.
Un fet que varen tenir lloc al domicili familiar entre l'any 2017 i 2020, quan la menor tenia entre 9 i 11 anys. La mare de la víctima havia mort, el pare hauria sotmès a tocaments, comportaments sexuals i maltractament físic i psicològic a la nina. També la padrina, a banda d'aquests abusos, no hauria duit a la neta al metge perquè li curàs les ferides. La Fiscalia Idò demana pel pare 8 anys de presó per un delicte de maltractament habitual i 2 anys i mig per la padrina per maltractament.
La víctima tenia d'haver-se 10 anys quan es varen produir els abusos i ara és major d'edat. I durant el primer any de funcionament del Centre Verònic d'Atenció a Víctimes de Violència Sexual a Menorca, atès 59 persones, el 74% dels casos s'han produït en el passat fa més de 12 mesos, Axel Camarasa.
El darrer any va atendre 23 persones víctimes d'abusos en la infància, 16 d'agressió sexual en penetració, 7 sense penetració i 9 d'explotació sexual i tràfic. La violència sexual, en la gran majoria, un 74%, va ocórrer fa més d'un any. 47 víctimes han estat agredides per un sol home i 7 per més d'un home. Carmen Reinés és consellera insular de Benestar Social.
La majoria d'aquestes agressions es produeixen quan les víctimes són menors d'edat. Un fet que evidencia la dificultat de moltes víctimes a denunciar.
El Centre Verònic ofereix un espai segur i de recuperació del trauma, com és un abús sexual en la infància. Victòria Coll és cap del servei del Centre Assessor de la Dona.
La majoria de casos, te podria dir que quasi 100%, no han estat casos judicialitzats. Són casos de dones adultes d'edats compreses entre els 40 i els 50 que fins ara mai havien verbalitzat ni siquiera que havien sofert aquesta violència sexual.
El centre disposa d'una psicòloga, una assessora jurídica, una treballadora social i una educadora social per fer feina interdisciplinària i intentar que l'atenció sigui integral.
Passen 24 minuts de les 7. El 29 d'abril del 1986, ara fa 40 anys, es va aprovar per unanimitat la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears, una fita que es qualifica d'històrica, ja que ofereix un marc jurídic, un marc legal per a la llengua pròpia. Entre d'altres, ha servit perquè el català tingui el seu lloc i es consolidi dins els usos administratius.
El professor de Filologia Catalana, l'OIB, Eloi Vallès, també destaca que ha estat una llei de mínims que preveia actuar en diversos àmbits, posa, de fet, en relleu l'impacte en l'àmbit educatiu.
Com a mínim, una part molt important de la població de les Illes escolaritzada des de l'any 86 pugui fer servir el català amb millor o amb correcció o menys, o amb més o menys fluïdesa, o el faci servir més o menys. Però, en tot cas, el poden fer servir, no? I això em sembla fonamental. Evidentment, això no és suficient, però és l'element necessari per qualsevol normalització lingüística.
Malgrat això, però, hi ha assignatures pendents. El president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés, lamenta que es fa un tractament, diu, desigual de les llengües oficials. També que la justícia s'ha mostrat impermeable. El repte, per tant, és convertir el català en un element de cohesió social.
Sí que és necessari que les escoles públiques s'aprenguin seriosament la necessitat de normalitzar la llengua catalana i d'activar polítiques decidides de promoció.
A més, cal tenir en compte que la norma es va promoure en un context sociolingüístic ben diferent al catedràtic emèrit del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, Joan Miralles, va ser un dels membres de la comissió assessora per dur a terme justament l'avantprojecte.
La població era encara majoritàriament catalana parlant, cosa que ara ha variat bastant a causa, sobretot, d'aquesta immigració massiva de gent de parla castellana i, d'altra banda, perquè no s'ha arribat, diríem, a formar una consciència, diríem, de persistència de la llengua.
I, per tant, es va redactar en un moment propici. Recordem que es va aprovar per unanimitat i tenint en compte les limitacions marcades per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, 40 anys després, Miralles fa aquesta puntualització.
Les lleis són per complir. Si no se compleixen per part del govern i per part, diríem, de les institucions públiques, és clar, no han bé. És a dir, que la situació ha de revertir, diríem, cap a un major ús i una major consciència per part, diríem, del poder polític que governa, però també per part, diríem, de la gent.
L'OCB ha organitzat per avui un acte per commemorar el 40è aniversari. Serà a les 7 de l'hora baixa, Can Oleo, a Palma.
I són les 7:27. Faim ara un cop d'ull al que destaca la premsa editada a les Illes. Avui, Toni, molt pendent de les infraestructures i també de l'habitatge.
És així. Última hora diu, per exemple, que el govern desafia Aena proposant una llei per fixar el seu propi sostre de vols. Dèiem, infraestructures. I d'això es va aprovar amb el vot del Partit Popular i, de més, al Parlament, i se'n fa ressò última hora a la seva portada. La fotografia en aquest cas contrasta perquè és d'una exposició de cotxes esportius de luxe a Solla, d'una marca nòrdica. Diari de Mallorca, per la seva banda, diu que el govern també investiga, però perquè un promotor d'uns habitatges que havien de fer el Joncat denuncia, tot i que s'havien de fer 7 habitatges de protecció oficial i 53 habitatges normals, podríem dir, i donen un sí a 57, i tots ells de luxe. Fotografia en aquest cas per Campuello, també un casal de Palma, al qual els tribunals han decidit mantenir la protecció tot i els intents de la propietat per fer-hi una construcció nova, per fer-li un palau en aquell espai. Del Digital Mallorca Diario torna a l'aeroport de Sant Joan, diu que el Parlament aprova la cogestió, un terme que evita a última hora la seva portada i que Mallorca Diario en parla clarament, o que hi Baleares obren successos, en un cas d'abús sexual, n'han parlat també en aquest espai informatiu, i ara Balears, per la seva banda, denuncia que, per exemple, si un menorquí ve a viure a Mallorca per feina i no fa 5 anys que hi viu, i doncs no podrà tenir accés a les ajudes per la guerra, per exemple. Tal com està redactada la llei, el Consell, amb el concepte de prioritat nacional de Vox, diu textualment. Precisament al Menorca, en Paper parla de l'escut social allà, que ha estat derogat pel Consell precisament i que multiplica per 4, diu, la previsió de desnonaments, i el diari d'Eivissa, en Àngeles Pitiuses, parla d'un nou desallotjament a un assentament, aquesta vegada de vora Can Misses. I el periòdico, per la seva banda, pendent d'unes presumptes irregularitats de l'associació Amadiva, diuen que per evitar els controls legals.
I la premsa estatal avui hi ha molta política.
És així. Per un costat, El País parla del president de Pedro Sánchez, diu que intenta sufocar la crisi dels socialistes d'Euskadi amb el PNB. Tot això per un vídeo fet amb intel·ligència artificial en el qual un líder del PNB és votant a una piscina. El Mundo, per la seva banda, també parla de Sánchez, però per una altra qüestió, perquè anticipa la declaració de Víctor de Aldama, diu que aquest dirà als tribunals que el president va donar a Koldo García poders transversals. Part, per tant, dèiem d'aquesta declaració, de la qual n'estarem pendents avui. Pel que fa a l'ABC, diu, atenció, canvia de tema, que dos peris dels que estan investigant l'accident que es va produir a Damuth, l'accident de tren, i aquests dos perits haurien fet feina a les empreses que precisament reformaren les vies. I només La Vanguardia fa portada del decret de protecció de lloguer, posa la culpa, en aquest cas, directament a Junts i a PNB, de que es tombés aquest decret.
Són ara les 7:30, resumim els temes principals d'aquest matí de dimecres. Nou desallotjament avui a Eivissa d'un assentament d'infrahabitatges és el segon en només una setmana després del de Sajoveria.
Es produirà a les 10:30 a uns terrenys situats just de vora el camp de futbol de Can Misses. En aquest indret han arribat a viure una vuitantena de persones, tot i que ahir només en quedaven mitja dotzena.
Aquest desallotjament es produeix just quan el Congrés dels Diputats ha tombat la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer.
El PNB s'hi ha abstingut i el PP, Vox i Junts hi han votat en contra. És un decret que allargava fins a 2 anys la vigència dels arrendaments d'habitatges habituals. Així defensava el decret el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, i així defensava el seu vot en contra, Marta Madrenas, de Junts, i el president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
La ciudadanía está harta de que su principal problema, la principal causa de su angustia y de preocupación cotidiana, se convierta en un juego de acusaciones y de reproches cruzados.
Ens porta el mateix decret de nou, sense fer cap feina.
Es un decreto que se ha acreditado que va en contra de los ciudadanos, porque incrementa el precio de la vivienda en alquiler y en compra como consecuencia de que disminuye la oferta.
Una situació que genera dubtes sobre les pròrrogues sol·licitades fins ara. L'Associació de Consumidors Facua assegura que seran d'obligat compliment per a totes aquelles persones que hagin demanada aquesta pròrroga durant el mes que ha estat en vigor.
I quart dia de vaga avui al CEIP de Son Pisà, a Palma.
Les famílies no tornaran a dur els fills a classe fins que la Conselleria d'Educació els doni una solució definitiva i aparti el professor Miquel Roldán. Una mesura de pressió de la comunitat educativa després que el docent condemnat per assetjament a un menor continuï cobrint una substitució al centre. Avui matí, a les 9, han convocat una altra protesta.
I tal dia com avui, de fa 40 anys, el 29 d'abril del 1986, es va aprovar per unanimitat la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears.
Una fita que es qualifica d'històrica, ja que ofereix un marc jurídic per la llengua pròpia, entre d'altres, ha servit perquè el català tingui el seu lloc i es consolidi en els usos administratius. Malgrat això, hi ha assignatures pendents. El president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
Sí que és necessari que els escoles públics aprenguin seriosament la necessitat de normalitzar la llengua catalana i d'activar polítiques decidides de promoció.
I el ple del Parlament ha aprovat la cogestió aeroportuària. Ara queda en mans del Congrés.
La iniciativa de Més per Mallorca i Més per Menorca s'ha aprovat amb els vots a favor del PP, l'abstenció del PSOE i el vot en contra de Vox.
I des d'avui fins dissabte se celebra la Palma International Boat Show al Moll Vell de Ciutat.
Enguany hi participen 310 empreses amb un total de 600 vaixells amb l'objectiu de donar a conèixer les novetats del sector. I serem en directe d'aquí a uns minuts.
I el govern, la UIB i Astro Metro Mallorca faran avui i demà dijous proves de visibilitat per determinar els punts òptims d'observació a les illes de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost.
Són dos dies en què es donaran condicions gairebé idèntiques a les del mateix dia de l'ocultació, quan el sol estarà molt baix per damunt de l'horitzó quan arribi la fase total.
Avui sembla que en general es veurà el sol per fer aquesta prova, tot i la presència de pols en suspensió. Es preveuen pocs núvols. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui jornada de temps relativament tranquil. Arriben aquestes boires baixes, podrien tocar terra i, per tant, deixar alguns moments de cel parcialment ennigulat. En d'altres, s'obriran moltes clarianes. Tot això avui amb unes temperatures que tornen a tocar aquests 24-25, puntualment els 26 i 27 graus, principalment cap a l'interior de Mallorca, i també arriba pols en suspensió, una pols que, si bé no presentarà grans concentracions, sí que ens podria deixar també el cel una mica més enterbolit. Quant al vent, en general fluix, en qualque cop moderat, i la situació marítima marcada per algunes àrees de maró a les costes exposades. Demà mantindrem aquesta situació, per tant, atenció a la formació d'aquestes boires, sempre mals de pronosticar, però en cas de toca terra podrien deixar moments de cel més tapat.
Informatiu Matí. Esports.
Són ara les 7 i 35 minuts. Encetem la informació dels esports. Avui parlant de l'Illes Balears Palma, que no va fallar a la pista del Ribera Navarra. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí va guanyar per 3-7 a la pista del COE de primera. Mateus Maya i Charuto en dues ocasions, i Ernesto Lucao i David Peña marcaren els gols del Palma Futsal. Amb aquesta victòria, el conjunt de Badillo suma 45 punts i deixa virtualment tancada la seva participació al play-off pel títol. Es el tècnic del Palma, Antonio Badillo.
Contento porque son tres puntos muy importantes que no van a ser nada fáciles. Casi un partido muy competido y muy difícil. Felicitar al equipo y a todos los jugadores. Han estado a un grandísimo nivel. Son estas victorias que saben bien porque son victorias de equipo, ¿no? Mermados, condicionados, con muchos partidos, con mucha carga y bueno, y cuando lo sacas así, pues la verdad que esto te refuerza mucho, así que en este sentido muy contento por el grupo.
D'altra banda, en la derrota d'ahir, el Ribera Navarra ha confirmat amb aquesta derrota el seu descens a la segona divisió del futbol sala espanyol. Ara, el pròxim partit del Palma Futsal, el penúltim de la Lliga regular, serà aquest mateix divendres al Palau d'Esports de Somos contra l'Indústria Santa Coloma. Hi ha un futbol, bones notícies pel tècnic del Mallorca, Martín de Michelis. L'Ubumbo ja s'entrena amb normalitat i podrà entrar a la convocatòria per jugar divendres a Girona. També ja s'exercita amb la resta del grup el central Maraj Kumbula. Ahir no es va entrenar Vedat Murici, el davanter, per precaució, va fer feina al gimnàs. El Mallorca afrontarà divendres una nova final per a la permanència. D'aquest partit contra el Girona n'ha parlat per IB3 Ràdio l'exjugador vermell Miquel "El Nano" Soler.
Ara que aquest Mallorca té una pressió avançada, pot treure recompensa amb la seva pressió, perquè el Girona és capaç de donar passes dins l'àrea. I si fas una bona pressió i ets capaç de prendre, recuperar la pilota, tens opcions de crear perill. Jo crec que li pot anar bé al Girona per la manera de jugar, i alguna vegada també, clar, li ha de sortir bé. No pot ser que el Mallorca es quedi només amb aquesta victòria que va aconseguir a Sevilla l'any passat, no?
El Nano Soler també parla de la necessitat de l'equip vermell de treure punts com a visitant.
No sé, alguna cosa haurà de fer, perquè en els tres partits a fora no ens ha passat el mateix. Sort que Osasuna no va tenir temps de guanyar, no? Aleshores, aquí ha de buscar una solució de Michelis, que fa el més difícil l'equip, que es posarà sobre endavant, però després o amplies la renda, perquè un 1-0 és molt poca cosa, o si no, doncs t'has de defensar millor, aprendre a defensar millor, perquè sí que ha millorat en ofensivament l'equip, però en defensa segueix encaixant.
El Mallorca farà avui a Son Bibiloni el penúltim entrenament abans de visitar divendres l'estadi de Montilivi. I a la segona divisió, el mallorquí Josep Cerdà ha estat declarat com a millor jugador del mes d'abril a la categoria de plata. El pollancí, davanter de l'Andorra, ha marcat 5 gols en 4 partits que han garantit la salvació del conjunt que presideix Gerard Piqué a segona divisió. En total, Cerdà suma 9 gols aquesta temporada. I a la Champions, anit es va encetar la semifinal amb el partit d'anada entre el PSG i el Bayern amb victòria final de l'equip francès per 5 gols a 4. I avui també, a les 9 del vespre, serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que rebrà la visita de l'Arsenal de Mikel Arteta al Metropolitano. El tècnic matalassé, Diego Pablo Simeone, no podrà disposar dels lesionats Pablo Barrios i Jiménez. El tècnic argentí ha dit això a la prèvia del partit d'avui vespre.
Es extraordinario que el Atlético de Madrid esté en una semifinal de Champions nuevamente, después de 9 años, después de en 14 años hacerlo por cuarta vez, si no me equivoco. Increíble. Y creo que esa fe, esa ilusión, ese contagio que nos transmite nuestra gente nos hará muy bien. Vamos a enfrentar un partido duro con un rival muy bueno y bueno, allá vamos con toda la ilusión.
I a la segona federació, la Societat Esportiva Eivissa jugarà la permanència el pròxim diumenge a la darrera jornada. El conjunt pitiu rebrà el municipal de Sant Rafel la visita del Poblense, que ja té la tercera posició assegurada i que es prepara per disputar el play-off d'ascens. El conjunt dirigit per Raül Cassany necessita guanyar sí o sí el Poblense i que el Castelló ve a empati o perdi, o que l'Olot perdi per evitar així el descens a la tercera federació. Pep Vidal, actual jugador de la Societat Esportiva Eivissa i excapità del Poblense, diu que parla cada dia amb els seus excompanys.
Típic comentari de, escolta, que nosaltres necessitem la victòria sí o sí, però sí que és veritat que quan tu saps pita, aquí ningú regala res, és a dir, tothom vol demostrar el millor de si dins el camp de futbol. I, bueno, ja t'he dit, nosaltres donarem el màxim de nosaltres per mirar de guanyar el partit.
I acabam en tenis. Rafa Jodar ha avançat als quarts de final del Master 1000 de Madrid després d'imposar-se ahir per 7-5 i 6-0 a Copriva. El tenista madrileny s'enfrontarà avui al número 1 del món, Jannik Sinner, que va guanyar ahir en dos sets el britànic Cameron Norrie. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Cònia.
A el meu pare.
A la meva padrina. D'Adicul, desbonim.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediquen aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu. Ai.
Això, que t'estim molt.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7:42, sortim ara a l'exterior, anem en directe fins al Moll Vell de Palma. Allà s'hi celebra des d'avui fins dissabte la Palma International Boat Show. Enguany hi participen 310 empreses amb un total de 600 vaixells. D'aquests, 275 estaran a la mà. Amb l'objectiu de donar a conèixer les novetats del sector, els visitants es trobaran embarcacions de tota classe, grans, petites, mitjanes, eslores i els serveis tècnics. La fira s'inaugura de manera oficial a les 11:30 d'avui, però volen conèixer més detalls de l'esdeveniment. Anem en directe amb Cristina Bausaques a les portes d'aquesta fira nàutica. Cristina, bon dia. Ja està tot a punt.
Bon dia, sí, ja està tot a punt, però sí que és cert que encara no hi ha ningú, les portes encara estan tancades, però sí que han pogut entrar dins el recinte de manera excepcional, això sí, i vos hem de dir que ja hi ha tots els vaixells, totes les barques i també hi ha els estants que encara estan tancats, encara no estan acabats de muntar. Per tant, podem dir que sí que està tot a punt, però sí que volen conèixer més detalls de com serà aquesta fira nàutica, aquesta fira internacional. Per això ja ens acompanya la gerent de l'Agència de Desenvolupament Regional, que és l'ADR Balears, ella, Sílvia Delgado. Senyora Delgado, bon dia, perquè és important aquesta fira.
Hola, molt bon dia. Pues esta feria es un evento que inaugura, que reúne aquí a todo el sector de los barcos a nivel europeo y que inaugura la temporada de ferias en el Mediterráneo. Es un punto de encuentro absolutamente imprescindible para el sector. Por eso tenemos la lista de espera que tenemos y por eso tenemos a los repetidos, todo el mundo quiere repetir.
I aquesta fira cada any hi ha novetats. Quines són les més destacades per aquesta edició?
Pues, a ver, este año seguimos apostando por la sostenibilidad, seguimos intentando dirigirnos a ser una feria sostenible, por eso vamos a medir la huella de carbono y vamos a trabajar con un punto de sostenibilidad para fomentar el reciclaje, la recogida de residuos selectiva, etcétera, etcétera. Y luego, a nivel expositivo, tenemos un área nueva que está en Marina Port de Mallorca, a la cual se puede llegar tanto por mar desde el mismo recinto como por tierra, y que va a ser absolutamente impresionante porque tenemos ahí una colección de megabarcos de entre 35 y 60 metros de eslora, astilleros nuevos, que es un punto que la gente no, espero que no quiera perderse, porque va a ser muy, muy interesante.
Perquè l'eslora, la mitjana de les eslores ha augmentat, no?, aquest any.
Sí, sí, sí. Este año creo que el público se va a dar cuenta. La media de eslora ha aumentado en todas las partes del recinto. En la parte de los superyates llegamos a tener barcos de 45 metros y en la parte, como he dicho, de la nueva zona en Marina Port, pues de 60. O sea que la eslora media ha aumentado de forma significativa.
La Fira Nàutica, a part de tot això, té un impacte econòmic important. Quina és la previsió que teniu per enguany?
Pues, a ver, desde hace 2 años estamos midiendo el impacto económico en la ciudad. Hace 2 años fue de 20 millones de euros en estos 4 días de feria en la ciudad de Palma. El año pasado aumentó a 21 millones y este año volvemos a medirlo y creo que por eso, porque tenemos una nueva área y unos barcos pues espectacularmente grandes, entonces probablemente el impacto sea superior.
Moltes gràcies, senyora Delgado. Ja ho heu sentit. Enguany hi ha novetats. Les embarcacions són encara més grans que les edicions anteriors i les portes s'obrin d'aquí una estona. La inauguració oficial serà a les 11:30.
Gràcies, Cristina. En directe des del Moll Vell de Palma. I vos parlem ara de l'atur que va pujar en gairebé 40.000 persones a les Balears durant el primer trimestre de l'any, fins a fregar les 92.000 persones sense feines, un 76% més que el trimestre anterior, però un 4,5% manco que un any enrere, segons les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
Dades estimatives a través d'enquestes que difereixen de les oficials de desocupació, però que també recullen la realitat que deixa fora els registres. Segons aquesta enquesta, la taxa d'atur frega el 14%, i ja són 2 trimestres consecutius en què el nombre de persones desocupades s'incrementa, però s'ha accelerat especialment del març al gener.
Patronal i sindicats coincideixen que, de moment, la incertesa geopolítica derivada de la guerra a l'Iran no afecta el mercat laboral de les Balears. El secretari general de Comissions Obreres, José Luis García.
Seguim creant ocupació en aquesta comunitat autònoma. Tenim menys aturats, però el que està també clar és que això no reverteix en una millors condicions de vida per les persones treballadores. I molt manco ara, amb aquesta incertesa que tenim fruit de la crisi en la guerra dels Estats Units.
També el president de la patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, celebra que fins ara la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran no afecta el mercat laboral de la comunitat.
No hi ha uns efectes degut als conflictes internacionals en l'economia ni en el mercat de treball, tenim a Balears una economia forta, una economia dinàmica, i sembla ser que aquesta incertesa internacional o aquestes amenaces de moment no estan impactant en el mercat de treball ni en el funcionament de les empreses.
Hem arribat a les 7:48 minuts. I ho destacàvem als titulars. El govern, la UIB i Astro Mallorca faran proves de visibilitat avui i dijous per determinar els punts òptims d'observació a les illes de l'eclipsi solar de dia 12 d'agost. Són dos dies en què es donaran condicions similars a les del mateix dia de l'ocultació, quan el sol estarà molt baix sobre l'horitzó en arribar a la fase total. Per evitar concentracions massives i desplaçaments innecessaris, la comissió que prepara el dispositiu públic recomana a la població fer la prova a casa o al lloc on volen veure el fenomen astronòmic.
Un grup d'astrofísics i voluntaris aniran a diferent punt de les Illes Balears que són candidats a convertir-se en zones oficials d'observació. De moment, es parla d'una trentena i serien llocs segurs, la majoria terrenys públics on poder veure bé l'eclipsi. Policia local i Protecció Civil es mobilitzaran també per obtenir les dades en unes proves en què també participen tots els ajuntaments. Antònia Maria Estarelles, consellera de Presidència.
Però també que la comunitat científica també tingui un punt on ells, de manera tranquil·la, puguin fer l'estudi que entenc pertinent que fan damunt el propi fenomen. Per tant, és molt important aquesta prova. Abans li haguessin dit un simulacre, no? Perquè és com un simulacre, però no és pròpiament un simulacre, però aquests dos dies són claus.
Després, la comissió es reunirà per analitzar les dades de les proves de visibilitat i cap a finals de mes de maig es farà un llistat en les zones segures. En qualsevol cas, els ciutadans també poden fer la prova pel seu compte, ho explica Ramon Oliver, doctor en Ciències Físiques de la UIB.
Qualsevol d'aquests dos dies han de sortir, anar en el lloc que pensem serir dia 12 d'agost, han de mirar cap a la posta de sol i en aquestes hores que surt aquí, en concret a cada illa, han de mirar si se veu el sol o no se veu. Com ha dit la consellera, si se veu, bingo. El veurem. Veurem l'eclipse, veurem la fase total.
La comissió també treballa en un pla d'autoprotecció i seguretat que activarà la Direcció General d'Emergències. L'eclipsi anirà de nord a sud i es veurà primer a Menorca, després a Mallorca i, finalment, a les Pitiuses. L'hora per fer la prova de visibilitat aquest dimecres i dijous depèn de cada illa, però es pot consultar al web oficial eclipsisegur.caip.es.
I la justícia avala el tancament d'un dels pocs quiosquets de platja de tota la vida que queden a Eivissa. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears dona la raó a Costes i confirma que no es pot autoritzar l'explotació del xiviu d'Espoetó a Sant Josep. Els motius: la saturació de serveis al litoral i la presència d'instal·lacions no autoritzades. Esther de Miguel.
El quiosquet de platja d'Espoetó podria desaparèixer després de més de 50 anys d'activitat. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha avalat la decisió de Costes de denegar una nova autorització per ocupar aquest espai de domini públic marítim terrestre. El negoci funcionava des del 1969, primer amb concessió administrativa i després amb permisos temporals. Però l'any 2018 Costes va rebutjar renovar l'activitat. Segons l'administració, a la zona ja hi ha una àmplia oferta de restauració fora de la platja i, a més, el quiosquet compta amb instal·lacions fixes i elements no autoritzats. La viuda de l'antic explotador va recórrer la decisió al·legant indefensió i una llarga trajectòria del negoci, però el tribunal considera que l'interès general de protegir el litoral preval sobre l'activitat privada. Gran part de la seva clientela és local i fidel.
Y espero que no lo hagan.
Me da rabia que cojan y cierren justamente uno que es de toda la vida, abriendo todos los que están abriendo los beach clubs.
Estaba a convertir una isla que se lo van a poder venir los ricos.
Como me quiten el chiringuito, me voy de Ibiza, ¿eh? Yo vengo aquí mucho, ese hombre es más bueno y más que yo hace años que lo conozco.
Pero no, este chiringuito no puede quitarlo. Que quita aquel, cualquiera, pero este no.
Y es una lástima.
Y además que es muy bonito el sitio.
Aquí se come barato y se come muy bien. Y llevamos 3 años ya viniendo y no nos gustaría que lo quitaran.
La resolució no és ferma i es pot recórrer, però de moment el futur del quiosquet de platja queda en l'aire.
I vols parlar ara dels accessos de renous a les ciutats. Prop del 20% de queixes que va rebre l'any passat la defensora de la ciutadania de Palma eren precisament per aquest motiu, per excés de renou. Anna Moilanen diu que falta consciència, ja que aquest tipus d'incidents constitueixen una vulneració de drets bàsics. En parlem avui, que és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Renou.
I el tipus de molèsties generades pels renous varia molt en funció de l'època de l'any. Les queixes augmenten sobretot per l'estiu, per part dels veïnats que viuen a terrasses o a devora espais d'oci, però també n'hi ha a l'hivern, diu Moilanen. Moylanen, per exemple, dels cops, de les vibracions en gimnasos, per exemple, o altres instal·lacions esportives.
Per exemple, ara està de moda aquests espais de pàdel i van creixent, però els veïns i veïnats, que són les residencials, que per se són zones molt tranquil·les, han de patir el copejat de la pilota, segons quins crits, i sobretot cap de setmanes.
En aquest cas es defensa que la regulació ha quedat obsoleta. També lamenta la manca d'efectivitat de les sancions en zones d'oci, que sovint les paguen i continuen generant les mateixes molèsties.
La sanció o una multa no és una medida correctora, no elimina el renou, però una obligació d'intervenir o implementar mesures d'aïllament efectives sí que ho és.
També concentren un bon nombre de reclamacions als supermercats 24 hores, sobretot quan de nit hi van clients renouers.
I una de les barriades de Palma on hi ha més queixes per renous a Santa Catalina, sobretot quan comença la temporada turística. Els veïns d'aquesta zona, també del Passeig Marítim i Sallotja, fan una crida des de fa anys a la responsabilitat municipal. Adverteixen que el renou afecta negativament a la salut. És per això que avui es farà una concentració a les 6 de l'hora baixa amb el lema "El renou és tortura", per demanar una vegada més que l'Ajuntament posi mesures que garanteixin el descans dels ciutadans. Connectam amb Neus Pericasques al barri de Santa Catalina de Palma. Neus, bon dia.
Hola, bon dia, Màriam. Sí, efectivament, som ara mateix davant el mercat de Santa Catalina, on ara mateix el barri està tranquil, un escenari del tot contrari a com sols els vespres. A moda de queixa, pels balcons es poden veure banderes amb el lema "El renou es tortura". Avui som amb la Maraia Meseguer, vocal de l'Associació Barri Cívic de Santa Catalina es Joncat, qui explicarà millor els motius de la concentració d'avui. Bon dia, Maraia. Des de que van començar les queixes per renou, considereu que hi ha algun canvi o millora per part de l'Ajuntament?
Los ayuntamientos de cualquier partido político intentan que estemos todos de acuerdo, tranquilos y que no demos mucha lata, pero realmente no lo han conseguido hasta ahora.
Aquesta mobilització, la mobilització d'avui, es conjunta amb altres associacions. Com neix aquesta col·laboració? És per cansament conjunt després de molt d'any lluitant? És per unir forces?
Es por unir fuerzas, por supuesto. Hoy nos reunimos a las 6 de la tarde en la esquina de la calle Fábrica con Avenida Argentina, las asociaciones de Barri Cívic Santa Catalina Joncat, la Lonja y Paseo Marítimo. Por su parte, la parte de la Plaza de Toros hace otra manifestación delante de la Plaza de Toros, puesto que ellos han conseguido ganar un pleito contra el ruido que se organizaba de los conciertos en la Plaza de Toros, donde se ha declarado que el ruido es malo para la salud y que produce muchos problemas de alteraciones de carácter, de sueño, y que realmente es una tortura.
I quines propostes us agradaria que es fessin exactament? Què és el que demaneu des de fa temps?
Nosotros necesitamos que el ayuntamiento se haga cargo de controlar el ruido de las calles. Tienen que poner sonómetros autorizados, porque ellos tienen el nivel para poderlo hacer y valorar. Controlar que las calles de fuera de los bares y los restaurantes no abusen de la gente que está de pie bebiendo en el exterior, cosa que está prohibido y que esto es absolutamente generalizado en nuestro barrio y en otros barrios de Palma y de toda España.
Molt bé, Ida, moltes gràcies, Maraia. Ida, ja ho sabeu, avui concentració a les 6 per defensar el cansament i el descans de la gent del barri.
Gràcies, Neus, i repassem altres qüestions de l'actualitat en forma més breu. Avui estan pendents del Tribunal Suprem, on declaren els principals acusats en el judici per presumptes irregularitats en la compra de mascaretes durant la pandèmia. Intervendran per aquest ordre el comissionista Víctor de Aldama, l'exassessor ministerial Coldo García i l'exministre de Transports José Luis Ábalos.
Està previst que l'empresari parli de les comissions que li haurien abonat Ábalos i García per les suposades gestions de rescat d'Air Europa i el pagament de lloguer d'un pis de l'exparella del ministre. Qui va ser assessor declararà en segon lloc, ja que la prioritat era intervenir després d'Aldama, es desvincularà de les acusacions de corrupció que pesen sobre ell. També es preveu que García justifiqui per què manejava tant de dobles en efectiu. I tancarà aquesta sessió l'exministre. En altres ocasions, Ábalos ha negat irregularitats en la compra de mascaretes i ha fet de mediador en la contratació de Jessica Rodríguez o de Claudia Montes en empreses públiques. Fiscalia Anticorrupció, en tot cas, demana 24 anys de presó per Ábalos, de 9 i mig per Coldo García i Aldama se li aplica l'atenuant de confessió i sol·liciten per ell 7 anys de privació de llibertat.
També avui continua el judici del cas Kitchen a l'Audiència Nacional amb la declaració de l'inspector en cap de l'UDEF i principal investigat en la Gürtel, el Manuel Morocho. És un testimoni clau i recorden que va denunciar pressions de tota la cadena de comandament.
I serà després que ahir el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, encarregat dels fons reservats durant el govern de Rajoy, negàs que aquest dobbet s'emprassen per espiar Luis Bárcenas.
¿Temen lo que puedan cantar mañana los tres tenores? Segundo, la corrupción política, ese pacto encapuchado del señor Cerdán con Bildu que suelta terroristas sanguinarios a la calle. Tercero, corrupción institucional. Sí, presionar a los jueces, como hace el señor Bolaños, y señalar a quienes piensan distinto a su gobierno. ¿Y usted qué opina sobre todas estas corruptelas?
I dedicam aquest darrer minut abans de les 8 a la cultura. El guitarrista i compositor Gabriel Estarelles va rebre un homenatge a nit per la seva dilatada carrera. Va ser a l'auditori del Conservatori Superior de Música, on davant d'un auditori pla li varen lliurar la medalla d'honor. Diverses formacions musicals, a més, interpretaren les peces més representatives de la seva carrera, tota una cerimònia de la qual Estarelles n'estava especialment orgullós.
Pues té un significat molt, molt entranyable per jo. S'adapta d'aquest... És en el meu lloc, la meva vida, on he nascut, i que esteu propis amics, propis autoritats i gent d'on m'ha vint néixer, reconeixen el meu treball i la feina, això, per mi és una gran satisfacció.
Estarelles ha estat catedràtic de guitarra en el Reial Conservatori Superior de Música de Madrid. El 2009 va ser nomenat professor honorari de la Universitat Nacional de Sant Agustí d'Arequipa, al Perú.